Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
25 anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana publiquem aquest missatge amb el títol «En nom de Crist us demanem que us reconcilieu amb Déu». L'alegria del cristià brolla de l'escolta de l'acceptació de la bona notícia de la mort i resurrecció de Jesús, sosté el pontífex.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. La intenció del Sant Pare, un espai mensual de la xarxa mundial de pregària del Papa. Març.
Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Crecemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias.
Us hem ofert la intenció del Sant Pare per aquest mes. Una producció de la xarxa mundial de pregària del Papa.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93 453 1050. 93 453 1050.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us acostarem les notícies que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. I trobareu la notícia que ens parla de la nova col·lecta a favor de Terra Santa, que es fa com cada any Divendres Sant, i que ens convida a no oblidar-nos dels creients del Pròxim Orient. Us explicarem notícies culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so Toni Huguet i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En el número 1 d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana dediquem el reportatge de la secció En primer pla a la campanya de Mans Unides per aquest 2020 i que té com a lema «Qui més pateix el maltractament del planeta no ets tu». El Papa Francesc ens ha regalat l'encíclica Laudato Si i l'exhortació postsinodal Querida Amazònia, en les quals ens convida a una conversió ecològica, un canvi de vida que ens torni a la comunió amb la creació i a la cura de la casa comuna i dels qui l'habitem, la família humana. Mans Unides ens recorda que les conseqüències de maltractar el planeta afecten de ple les vides d'homes i dones, que posen rostre al canvi climàtic. Parlem de 821 milions de persones castigades per la fam, de més de 1.000 milions de pobres, de migracions pel canvi climàtic, d'aigua i terra contaminades. I la llista encara és més llarga. Com diu Mans Unides, la pobresa i la fragilitat del planeta són dues cares d'una mateixa moneda que bé podríem anomenar insolidaritat. Per això, a més de denunciar i sensibilitzar sobre aquests aspectes, l'entitat dona suport a projectes que ajuden les comunitats a adaptar-se als canvis mediambientals i climàtics. Promou iniciatives que tenen com a objectiu ajudar les persones que es veuen obligades a migrar, que deixen enrere la seva vida com a conseqüència del canvi climàtic. L'Associació Tatuaní d'Iniciatives Sociolaborals, ATIL, és una de les contraparts de Mans Unides. El seu director, Mohamed Fuad Amrani, ens explica la línia en què treballen actualment.
La evolució del país en sí mismo, donde, en fin, se ha mejorado a nivel de cifras macroeconómicas, pero sigue habiendo enormes desigualdades, pues exige que ahora mismo nos centremos más en temas que podríamos llamar globalmente temas de gobernanza democrática y de cómo mejorar la gestión de los sistemas públicos orientados a prestar servicios básicos a la ciudadanía, en este caso educación y formación.
La tasca de TIL es pot entendre com una assistència tècnica al Ministeri d'Educació marroquí. Ofereix un model d'intervenció socioeducatiu que passi a ser després política pública. Gràcies a Mans Unides es pot desenvolupar aquest model, produint tot tipus d'eines metodològiques per a professors, mitjans d'avaluació, formació de professorat. Es tracta d'extreure bones pràctiques perquè puguin servir de referència al Ministeri per construir la seva estratègia de prevenció de tot tipus de violència en l'àmbit escolar i socioeducatiu. Mohamed Fuad Amrani entén la violència en un sentit ampli.
Los jóvenes entran en procesos de radicalización que en su última etapa estos procesos les pueden hacer integrarse un bien en bandas juveniles, que es de delincuencia organizada o semiorganizada, en grupos ultras, que digamos vinculados a ciertos deportes, o en un porcentaje minoritario en grupos extremistas religiosos, pero las causas son las mismas.
Per això, en els darrers anys, amb Mans Unides, ATIL ha desenvolupat iniciatives destinades a reduir i prevenir l'abandonament escolar i a rebaixar les taxes de violència a les zones amb índex més alts d'exclusió. Segons Mohamed Fuad Amrani, les formes de violència i de radicalització s'expliquen, en part, per l'èxode rural.
Esto surge en zones periurbanas donde se va acumulando población que proviene del éxodo rural. Y este éxodo rural se debe fundamentalmente a causas medioambientales, es decir, la gente que está en zonas rurales ya no puede subsistir con la agricultura por la mala gestión de los recursos hídricos, la escasez del agua, las sequías son cada vez más, digamos, más intensas.
Un altre dels testimonis que coneixem gràcies a Mans Unides és el del mercaderí Juan Carlos Cabrera, que fa 10 anys que desenvolupa la seva missió a Moçambic. Allà, aquest missioner atén parròquia, cases de formació i projectes socials diversos, entre ells una feina amb nens de barris marginals i en situació de pobresa extrema. Juan Carlos Cabrera treballa a una de les zones més deprimides del sud de Moçambic. Es dedica a homes, dones i nens que pateixen sida, tuberculosi o lepra i que pateixen gana a causa de la sequera. Les condicions de vida de la població són molt precàries i és un dels països amb més fam, desnutrició i malalties. Moçambic es troba en ple procés de reconstrucció gràcies a la pacificació del país, però la situació encara és molt difícil, reconeix el missioner.
En l'anterior legislatura aparecieron unas deudas ocultas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, descubre estas deudas del anterior presidente, eliminan toda ayuda posible para Mozambique, toda ayuda internacional, y las repercusiones no fue en las autoridades, en los gobernantes, fue el pueblo, ¿no? Que en un momento no había dinero para pagar a los funcionarios, para medicina para los hospitales.
Amb l'ajuda de Mans Unides, Juan Carlos Cabrera ha pogut posar en pràctica diferents projectes. En una zona on no hi havia aigua, s'ha pogut perforar un pou que abasteix 180 famílies. Un altre projecte és un menjador per alimentar nens que van a l'escola i que no menjaven. Ara Mans Unides els dona suport en un centre que volen obrir per a nens al carrer, un centre més gran i amb més professionals. Juan Carlos Cabrera ens explica com és el seu dia a dia en unes comunitats bàsicament rurals.
Nuestras distancias no son muchos kilómetros en comparación con otras misiones, pero son 40 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros que tenemos que recorrer para llegar a estos lugares de evangelización. Estas comunidades, pues es como una parroquia, donde están los sacramentos, los ministerios, la catequesis, y también pues ya vemos los problemas de tipo social que vive la comunidad e intentamos ayudarles también.
En la línia de la campanya de Mans Unides, el missioner mercedari sosté que els països en vies de desenvolupament són els menys culpables de la crisi ambiental i són els que més la pateixen. Per això agraeix la sensibilitat del Papa Francesc en relació amb la natura.
Yo me alegro de la encíclica del Papa Laudato Si, de que hay una unión, o sea, todo está conectado, que la crisis del medio ambiente tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Y recordar siempre que tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, este deterioro medioambiental está caminando muy deprisa y desde todos los niveles pues tenemos que intentar ver qué solución le damos, ¿no?
En aquest reportatge mirem també cap a Amèrica Llatina. A Bolívia, la Fundació Acció Cultural Loyola, ACLO, de la Companyia de Jesús, compta amb el suport de Mans Unides per a projectes de desenvolupament rural que tenen a veure amb les bases productives. L'objectiu és enfortir les capacitats productives a camperols, indígenes i població urbana popular, promoure els seus drets i aconseguir la seguretat alimentària. En aquests moments, l'èmfasi s'ha posat en les dones, que són les que estan més discriminades i marginades en els seus drets, i també en els joves. A més de la formació i la seguretat alimentària, ACLO també disposa d'una xarxa d'emissores de ràdio, ens comenta el director general Mario Torres.
Uno de los temas centrales es que la educación. Si no accedes a la educación, no haces ejercicio de tus derechos. Entonces nosotros creamos en la radio programas de alfabetización por radio. Se llamaba El Maestro en Casa. Entonces la gente en su comunidad escuchaba la radio y el profesor estaba en la cabina enseñándole a leer que tenía que haber hecho.
En els projectes, una part important és la formació i la capacitació tècnica. Es formen persones de la comunitat, designades per la mateixa comunitat, perquè elles siguin les que capacitin els altres companys. Actualment, ACLO atén unes 4.500 famílies, prop de 450 comunitats on es parla quítxua i guaraní. S'ha avançat molt, però no prou.
Ahora, el 90% de la gente sabe leer y escribir. Solo un 10% todavía tiene un rezago educativo. Entonces, en 38 años, el país avanzó socialmente. Hoy los campesinos han sido integrados desde la educación. Sin embargo, todavía se vive la exclusión social.
En aquest reportatge us convidem a posar rostres humans al canvi climàtic, un canvi que afecta de manera dramàtica les comunitats més pobres i abandonades. En aquest número de Catalunya Cristiana entrevistem el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, l'arcabisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella. L'arcabisbe Omella és un pastor senzill i proper, persistent i espontani, bon conversador, humorista, dinàmic i entusiasta. Són alguns dels trets del nou president de la Conferència Episcopal que ocuparà aquest càrrec durant el quadrienni del 2020 al 2024. Ara, el cardenal Joan Josep Omella haurà de fer compatible la seva condició de pastor arcidiocesà de Barcelona, les seves altres responsabilitats a Roma i la seva condició de president en la Caritat dels Bisbes Espanyols en diàleg amb el govern d'Espanya i de Catalunya, amb la complicitat d'un nunci filipí i amb una agenda sobre la taula de temes candents. L'endemà mateix de la seva elecció, el cardenal Omella tenia els nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i recollien les seves impressions en aquesta nova responsabilitat eclesial. El cardenal Omella substitueix en el càrrec el cardenal Ricardo Blázquez, arcabisbe de Valladolid. És una transició tranquil·la i pacífica. Sobre el seu predecessor, el cardenal Omella només té bones paraules.
És un home, per mi, molt, molt impressionant. És un home molt senzill, molt intel·ligent, molt profund, i ha sabut fer aquest treball de coordinació amb molta discreció, amb molt respecte. Jo crec que estem, bueno, l'aplaudiment que li vam donar al final va ser un signe del carinyo i de l'estima que li tenim tots els bisbes d'Espanya.
L'arcabisbe de Barcelona reconeix que assumeix el càrrec amb por i tremolor, perquè, com ens explica, em conec bé i jo sé les meves limitacions, els meus defectes. És una responsabilitat molt gran coordinar els bisbes, però el cardenal Omella confia en la seva comprensió i en la capacitat de treballar en sinodalitat, com tant insisteix el papa Francesc. En roda de premsa, el purpurat deia que volem ser tractats amb respecte i dignitat, una idea que desenvolupa a l'entrevista.
Nosaltres som ciutadans que volem col·laborar en la construcció d'una societat millor, igual que totes les institucions que hi ha a l'Estat. Tots volem treballar pel bé comú i l'Església ho fa. Que no volem privilegis, però volem ser respectats perquè nosaltres tenim els mateixos drets que els altres. I ja està. Això és tan senzill com això. Poder treballar tots, perquè tots volem aportar el millor de nosaltres mateixos.
I aquí també entra la capacitat d'afavorir més el diàleg i la mediació entre factors polítics.
Bueno, pues jo faré tot el que puga en aquest sentit, de fer un entendiment, de fer una gran col·laboració dels uns i dels altres, però per això tenim que conèixer-nos. Però quan un coneix a l'altre, l'estime. Sol ser ame, s'estime allò que es coneix. Jo que treballaré en aquesta línia de convivència, de coordinació, de col·laboració, de no confrontació, d'estimació, de valoració dels altres.
El cardenal Joan Josep Omella també reflexiona sobre el drama dels refugiats, especialment sobre les imatges que es van veure a la frontera greco-turca.
Jo crec que aquesta humanitat d'acollida a tots els que pateixen, jo crec que això és molt important, però al mateix temps tenim que plantejar-nos què fem nosaltres per evitar que la guerra i la pobresa s'instal·len en aquells països. Com invertim i com ajudem en aquells països per a que se desenvolupin i no que acabin en guerra i no acabin en més pobresa. Tot això són reflexions que Europa, tots nosaltres, els europeus tenim que fer.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana us parlem d'una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que ens explica la història de la façana de la catedral i que es titula Vallmitjana i la façana de la catedral, històries singulars al voltant de l'escultura. I per parlar-ne ens acompanya el nostre company Eduard Brufau. Benvingut, Eduard.
Hola, gràcies.
En aquesta exposició l'has pogut veure, l'has pogut disfrutar també.
Exacte, sí.
I què és el que podem veure?
Doncs a veure, a través de fotografies, documents i escultures, ens explica com es va fer la façana de la catedral. Uh-huh. Perquè és veritat que és la cara més coneguda de la catedral, però al mateix temps la coneixem poc. De fet, fins i tot s'ha dit algun cop que la façana és com falsa, entre cometes, però això es diu perquè, diguem, és una façana que és cert que es va fer a finals del segle XIX, però hi van participar els escultors, els millors. Vull dir que és realment una joia.
Clar, perquè no oblidem que construir una catedral, això són
segles. Molts segles són molts segles i, per tant, es comença en un segle i s'acaba en un altre.
Clar, i parlant de segles, estem en el segle XXI i hem de fer un viatge en el temps i marxar dos segles enrere, a la Barcelona del segle XIX.
Exacte, això perquè mitjans del XIX Barcelona era una ciutat molt industrial, que creixia molt, hi havia una burgesia molt potent i al mateix temps els artistes també estaven molt en sintonia amb París i amb Europa. I tot això va fer possible una façana que fos nova.
Clar, perquè semblava que la façana que tenia la catedral no era adient pel que respirava, no?
Exacte. És a dir, el que va passar és que al segle XV, quan ja estava pràcticament tot fet, es va pensar com fer una façana. De fet, es va fer un esbós que es conserva, diguem, però va passar que, diguem, al final van fer, com passa molts cops, no hi havia finançament i no es va fer. I llavors, es va optar simplement per aixecar una façana, una paret.
Molt
simple. Una paret molt llisa, que no era, diguem, no era maca, però era, diguem, perquè faltaven els diners.
I com se suposa que havia de ser aquesta façana?
Doncs, mira, diguem, l'encàrrec el fan això en el segle XV a un arquitecte francès, que llavors fa una façana molt maca, molt alta i amb molta escultura. Era un model més que d'aquí al sud, era un model del nord, de França, de París. Si pensem en Notre-Dame o en Chartres, seria un model així, molt vertical i molt maco.
Per tant, hi havia una base per poder fer...
Exacte. És a dir, al segle XIX, quan es pensa com serà, doncs s'agafen en aquest esbós. No, diguem, no es parteix com de zero, sinó que ja...
S'inspiren
en aquest model.
I aquí apareix una figura molt important, Manuel Girona.
Sí, exacte. Manuel Girona és un banquer molt ric, un empresari i un mecenes. Entre altres coses, perquè ens en fem una idea, ell va ser dels que va finançar el nou Liceu, quan es va cremar. També va ser un dels impulsors del canal d'Urgell. Mm-hmm. I, per tant, era un mecenes
que tenia possibilitats
molt importants. I, de fet, ell es va fer un mausoleu al claustre de la catedral. Vull dir que era...
Era influent.
Sí, era molt influent.
I llavors es fa un concurs, no?, per decidir la façana com serà finalment.
Exacte, es fa un concurs i s'hi presenten dos projectes. Un és el projecte de Josep Oriol Mestres, que té el suport del Girona, del senyor Girona, i un altre és el projecte de Joan Martorell. En el de Martorell hi col·laboren gent que llavors encara no eren coneguts, però que hi havia, per exemple, Antoni Gaudí. I de fet, el projecte aquest de Martorell és el que té més èxit entre la gent i entre els diaris.
És el més popular, no?
El més popular. Però qui finalment guanya és, evidentment, el projecte de Manuel Girona. I això crea una mica de controvèrsia, però al final s'intenta solucionar perquè el projecte de Girona al final agafa alguns elements del projecte que no guanya, no? Llavors es concilia una mica així.
I què hi trobem en aquesta façana, que finalment és la que podem gaudir?
Doncs aquesta, sobretot el que destaca, i l'exposició va molt sobre això, és més o menys un centenar d'imatges. Llavors, les escultures, bàsicament, són d'Agapit Vallmitjana, que sobretot fa les escultures que hi ha a la porta, que és Crist i els 12 apòstols.
I parlem d'uns artistes que són revolucionaris, podríem dir, o és massa agosarat dir això?
No, sí, es pot dir així, perquè de fet ells són els introductors a Catalunya d'un estil nou, més realista, més dolç, que a Europa ja hi era, i que és una reacció a un estil massa fred que hi havia fins a mitjans del segle. Ells introdueixen un estil més, com ho diríem, més suau, més dolç, més real, de com és tot el cos humà, no? I són dos, els Vallmitjana, i ells fan tota la introducció, i de fet seran els mestres d'escultors com ara Josep Llimona.
Imagino que la façana també està plena de simbolismes, no? Que en aquest sentit és molt rica.
Exacte.
Avui dia... Es pot entendre aquest simbolisme que envolta la façana?
Bueno, com passa molt avui en dia, tot el simbolisme religiós i concretament cristià, diguem, costa molt més d'entendre. No sé si molts dels turistes que van a la catedral si identifiquen tots els apòstols. M'imagino que Crist sí, però així tot... Llavors, un dels objectius de l'exposició és justament aquest, ensenyar tot el simbolisme.
Per tant, recomanem molt aquesta exposició al Museu Diocesà de Barcelona, que podeu veure-la. Es titula Vallmitjana i la façana de la catedral. Històries singulars al voltant de l'escultura. Per tant, l'Eduard Brufau ens ho recomana i anirem. Gràcies, Eduard.
Moltes gràcies.
Però encara no hem acabat les informacions d'aquest número, perquè tenim més notícies per oferir-vos i que hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us expliquem en forma de breus. En aquest número, el Papa Francesc ens convida a celebrar la setmana Laudato Si, del 16 al 24 de maig.
És una campanya global en ocasió del 5è aniversari de la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si.
Aquesta setmana recollim el testimoni impactant del bisbe de Bangassou, a República Centreafricana, Juan José Aguirre, que va participar en la celebració Sent la Creu a la Sagrada Família de Barcelona.
El sufrimiento aúna a toda la humanidad y la sangre con la que matan a personas musulmanas y a personas no musulmanas en Centroáfrica también es del mismo color, y es del mismo color de la sangre de Jesucristo en la cruz. La Iglesia Católica tiene un papel muy importante. Primero somos testigos, y siendo testigos denunciamos. Muchas veces incluso nos amenazan de muerte. Somos una iglesia perseguida. En segundo lugar, la iglesia está creando proyectos de desarrollo para hacer esperanza.
En aquest número us recomanem assistir a alguna representació de les passions catalanes per reviure la vida, la mort i la resurrecció de Jesús. La directora de la Passió de Llinars, Reyes Barragán, ens explica com és aquesta passió.
Les passions solen ser quadres aïllats els uns dels altres i que tracten a l'espectador com si ja la història l'hagués de saber. No? L'espectador ja coneix aquesta història i no necessita el lligam entre les escenes. La Passió de Llinars ho planteja diferent. Pretén ser didàctica perquè vol adreçar-se a creients i no creients perquè la gent conegui la història de Jesús, bàsicament. No necessites ser creient per veure una passió i per veure aquesta encara menys, perquè si tu no ets creient, el que sí que acabaràs és entenent la història i el que va passar.
I aquesta setmana parlem amb Andrés Garrigó, director de Goya Producciones, responsable de la pel·lícula Corazón Ardiente sobre el Sagrat Cor de Jesús.
Esta película interesa a todo el mundo porque la gente, si les gusta los misterios, las cosas fantásticas, las cosas extraordinarias y demás, pues les va a gustar ver algo que es que realmente misterioso. Estamos tocando el más allá, lo sobrenatural. Si yo lo quieren ver como algo de misterio, pues por ahí tienen misterios mucho más importantes que los que aparecen en la tele normalmente, ¿no? Entonces...
I recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions de Toni Huguet, al control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Jané. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a l'iquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia, una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Per això, Amèrica, si vols la pau, treballa per la justícia. Si vols la justícia, defensa la vida. Si vols la vida, abraça la veritat. La veritat revelada per Déu.
Joan Pau II.